Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Bona tarda, Sílvia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, encantats de pujar una setmana més a la Muntanya Màgica amb un convidat d'excepció. Avui el nostre convidat és un creador controvertit. En el seu cas es compleix absolutament allò que es diu, que la seva obra no deixa indiferent a ningú. Ha rebut premis i crítiques ferotges i la seva darrera pel·lícula encapçala les nominacions als Premis Gaudí amb 14 nominacions. Benvingut a l'Estat de Gràcia, Isaac i la Cuesta. Hola, Isaki.
Hola, Gràcia.
Com estàs?
Quant de temps.
Quant de temps, eh? Bueno, hem de dir,
per
deixar-ho clar des del principi, que l'Isaac i la Cuesta i un servidor vam estudiar 4 anys a l'Autònoma de Barcelona i ja es veia que ell faria coses i jo, bueno, aniria fent.
Què
no, només, va ser protagonista del meu primer curtmetratge.
És veritat!
Inacabat, però, bueno...
No me'n recordava d'això.
Això és un secret inconfessable.
En un pis de la vila universitària de la Universitat Autònoma.
De què anava?
No me'n recordo, jo seguia instruccions.
Isaki, de què anava, sisplau?
Doncs anava d'una colla de nois que s'emborratxaven i passaven la nit parlant de noies fins que acabaven morrejant-se entre ells i descobrint una pulsió homoeròtica.
Doncs trobo que és molt adequat per tu, Roger.
Sí, sí,
però
sí,
aquesta part la vaig gravar, també?
Sí.
Ah, sí? Bueno, doncs allà està el material inèdit d'Isaki la Cuesta, que un dia anirà als Goya on hagi d'anar. Jo estaré per rebre el que s'hagi de rebre, perquè tu guanyes premis, o sigui que esperem que aquí també.
Millor actor, sens dubte.
Escolta, estem molt contents, Isaki, de tenir-te avui a la Muntanya Màgica, perquè
igualment.
Aquí hem tingut creadors de diverses disciplines artístiques. Ara ja ens en falten poques, eh? Ja hem anat d'una
sí.
a l'altra, però ens faltava el cinema, efectivament. I tenim un interès especial en parlar del món del cinema, perquè en totes aquestes converses que hem tingut amb creadors, sovint ha sortit a la conversa la relació entre dues disciplines artístiques diferents. Hem parlat, doncs, de les semblances entre la pintura i la música, o entre la dansa i el teatre, si escriure un poema és semblant a crear un vi, en fi, però jo crec que en el cinema, tu em corregiràs si m'equivoco, en el cinema és on aquesta interrelació és obligada, no?
Potser el que més m'agrada del cinema justament és això, que et permet de forma molt natural interrelacionar-te, com has dit. I a les proves em remiteixo, vull dir que hem pogut fer pel·lícules amb pintors, hem treballat amb coreògrafs, amb músics, amb arquitectes, ara a la Bienal de Venècia, d'arquitectura. Llavors sí, potser de les coses que més m'apassionen és aquesta capacitat que té el cinema per barrejar-se. L'empaltament, no? Sempre està molt bé.
Sí, exactament, això és el que comentàvem. Nosaltres som pràcticament analfabets en la matèria, almenys jo, i per tant el que volem és que ens expliquis, per això, pels profans en la matèria, com neix una pel·lícula. És a dir, quan comences a pensar en una pel·lícula nova, ho fas en imatges, primer has de tenir un guió i, per tant, o l'escrius tu o l'encarregues a algú, o t'imagines la banda sonora a part, com va això? Com ens ho hem d'imaginar, la teva feina?
En el meu cas depèn molt de la pel·lícula. Hi ha històries que neixen a partir d'un relat o d'alguna història que algú t'explica. Altres pel·lícules han nascut a partir de les ganes de filmar en un paisatge o de tenir ganes de conèixer alguna persona i conviure-hi durant molt de temps.
Uh-huh.
Altres pel·lícules han nascut, com bé has dit, a vegades escoltes unes músiques i t'inspiren. Hi ha hagut músiques que he anat escoltant durant mesos i que han servit per escriure històries. I a vegades hem fet pel·lícules molt escrites, com és el cas de Propera Pell, que té un guió com molt tancat,
uh-huh.
I altres pel·lícules justament el que volíem era descobrir-les a mesura que anàvem filmant, no? Com, a mi m'agrada a vegades dir que fem pel·lícules amb pentagrama, o que a vegades fem pel·lícules que són més com una jam session, no? Que et llences i vas descobrint amb els músics, o en aquest cas amb el teu equip, què és el que està succeint, no? Amb els actors, amb l'equip tècnic, anem fent una pel·lícula més improvisada.
Això em va interessar molt, et vaig llegir en una entrevista que ho deies, no? Que parlaves del teu equip com d'una banda de jazz, això que ens estàs dient ara, que hi hagi molt de marge per la improvisació. Aquesta és una manera de treballar que jo trobo molt interessant, però molt arriscada, no?
Bé, també es busquem paracaigudes, no? Normalment en aquests casos intento fer 4 històries i com a mínim si tres surten malament, sempre me'n queda una.
Està bé, és una bona fórmula.
I m'imagino el treball de director, Isaki, com un... Hosti, ho trobo com una bogeria, no? Has de controlar tantes coses al mateix temps,
sí,
no? El plano que toca, la llum, l'actor, l'actriu, la banda sonora, l'edició... no és una autèntica bogeria, això? No acabes mort cada vegada que acabes una pel·li?
Me recordo que Fernando Trueba deia que dividia els cineastes en tres categories. Els que es posaven malalts després de rodar, els que es posaven malalts i vomitaven abans i els que vomitaven durant.
I tu, de quina categoria ets?
Jo sóc més de després. Sóc el típic que quan acaba... Allò que passa tan sovint, no? Que acabes una feina i després agafes la gran grip i aquestes coses... Sí. Jo sóc més de després.
Escolta, i ets un director d'orquestra, per dir-ho així, que es fia molt del seu equip, o un controlador?
És que crec que a vegades són... Quasi sempre és una baralla de les dues coses. I em sembla important explicar que el cinema quasi sempre és una feina molt, molt en equip, no? A vegades aquesta idea malentesa del cineasta autor com el que ho fa tot, no? I jo crec potser la gran responsabilitat del director és fer la criba final, no? Tenir l'última paraula, però això no vol dir que durant tot el procés no sigui un equip que t'està portant coses. De fet, em sembla una mica idiota no saber agrair i no, a vegades hi ha directors que no saben reconèixer els regals que els fan als altres perquè no quadren les seves idees, no? I moltes vegades hi ha idees que són millors que les teves, que venen d'un actor, que venen del director de foto, que venen de la sonidista.
Alguna vegada t'ha passat, Isaki, que estàs enmig d'un rodatge i la pel·lícula que tu pretenies que anés cap a l'esquerra se t'empa cap a la dreta precisament per la dinàmica de l'equip?
De fet, és que intento que passi això. Jo reconec que per temperament tendia... Jo me n'adonava de xaval, que tendia a ser un control freak. I llavors com una forma d'evitar-ho, perquè crec que si ets un control freak les coses es tornen molt, molt garrativades, no? I me'n recordo, sempre penso molt en allò que deia Chesterton, de que els àngels quan volen perquè s'ho prenen a la lleugera. Llavors intento fer una mica això. Potser tot això va néixer arran d'aquell primer curt amb el Roger, que vaig veure que més valia deixar que la cosa fluís.
Jo feia el que em deies, però clar, et vaig veure tan control freak que vaig dir, jo deixo aquest rodatge,
tira,
home,
tira, sí.
Jo deixo.
Aquella nit vam acabar... Bueno, de fet, tu vas... Jo estava darrere de càmera. Però vam acabar bevent una ampolla que barrejava vodka i sangria.
Veus? Jo sóc molt d'això, de cada dia prenc això al matí. Dóna molta energia. Llavors, no ho he deixat, eh?
Després d'això vaig decidir, és millor que la cosa tiri cap on vagi. O sigui, no pot ser un control freak com una barreja de vodka i sangria. És impossible.
Jo recordo en Javier Cercas, l'escriptor, que una vegada li vaig sentir dir que li preguntaven, tu quan comences una novel·la, saps com s'acabarà? I ell deia, home, aleshores no tindria cap al·licient per escriure-la. Doncs és una mica una manera de crear, que no tothom li va bé, eh? Hi ha gent que ho té tot molt quadriculat, però és una manera de...
En aquesta última pel·lícula, Isaki, la cosa ha estat molt controlada o molt lliure?
Seria l'extrem més controlat de les pel·lícules que hem fet. És una pel·lícula que hem fet amb l'Isa Campo, que és una codirecció, i seria com la pel·lícula més escrita. Però fins i tot així, sempre hi ha un marge... Sempre hi ha un marge d'apertura a coses que succeeixen, no? I que no t'esperes.
Diuen, han dit, vaja, que és la teva pel·lícula més accessible. I estàs d'acord amb això?
Sí, vaja, si ens remetim una miqueta a les reaccions de la crítica del públic, doncs sí, ha estat així.
Escolta, podem sentir una mica el tràiler de la pel·lícula de la propera pell?
Vinga.
Sentim-lo.
Crec que començo a recordar altres coses.
Llevo 8 años pensando que si hubiese tenido valor para irnos de casa, no te habría perdido.
Yo le magui si se pase molt.
No en tens ni puta idea de res.
És l'últim cop que t'ho dic. Lluny de la meva família.
Isaki, aquesta història amb què està inspirada?
Doncs fa com 10 o 12 anys va començar a haver-hi una sèrie de casos a la premsa de gent desapareguda que reapareixia. Alguns va resultar que eren impostors, que s'ho havien inventat tot, i altres realment eren les persones desaparegudes. I això ens va donar peu a imaginar que podíem fer una història així. Sobretot que es basés molt, pensàvem amb el més tràgic que et pot passar a la vida, no? Que és que com a pare perdis un xaval. En aquest cas es centra molt en la història d'una mare que perd el seu fill, un nen de 8 anys, i anys després li diuen que aquest noi ha reaparegut a França, creu que és ell, i a partir d'aquí comença la convivència entre mare i fill, o presumpta mare i presumpta fill.
És veritat que et va costar aixecar aquest projecte, tot i els premis, com per exemple una Conxa d'Or, per dir alguna cosa.
Algun.
És veritat?
Sí, però és molt normal això, eh? O sigui, que no és una cosa excepcional, que el cinema no només català o espanyol, vull dir, és normal que les pel·lícules triguin molts anys. En aquest cas, l'any 2006 ja li vam oferir el personatge a l'Emma Suárez i ja feia la conya que acabaria fent la iaia per comptes de la mare.
Emma Suárez, Sergi López...
Àlex Moner,
sí, exacte, sí.
No, un repartiment molt, molt somiat. La veritat és que hem tingut els actors que volíem i que... Han estat molt generosos, estem molt, 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 molt agraïts.
I 14 nominacions als Premis Gaudí.
L'altre dia, un dels coproductors, el Rafa Portela, deia que se'n recordava del Color Púrpura, que era aquella pel·lícula de Steven Spielberg que va batre el rècord de més nominacions sense guanyar-ne ni una. No?
Fem una porra, va.
Doncs mira, si en el pitjor dels casos, si fem com el Color Púrpura, sí, podré dir que per fi m'assembla alguna cosa a Spielberg.
Home, confiem que no passi això, eh?
Escolta, però tu...
Però malament no li ha anat.
O sigui, no, això no. També és veritat.
Sí.
Tu has tingut molts premis en totes les teves pel·lícules. No has tingut tant d'èxit de públic, és a dir... Tu pots viure d'això, Isaki?
És una forma que té el sistema per equilibrar el teu ego i que no et tornis boig ni per dalt ni per baix, no?
Escolta, vas veure el Crac ahir la nit a TV3, la sèrie d'en Joel Joan, per casualitat?
No, no ho vaig veure.
No, ho dic perquè hi havia una escena que passava als Premis Gaudí, justament, i hi havia una certa dosi d'autocrítica, tenint en compte que en Joel Joan és un dels creadors dels Premis Gaudí, hi havia un moment que deia això dels premis és una bestiesa i no serveixen per res, alguna cosa així. Tu què trobes dels premis?
Va, jo alguns els he guanyat, altres els he perdut i en els dos casos el dia següent a les 7 del matí estava corrent i picant pedra igual. No, jo fins ara sí que vaig vivint del cine i de donar classes i no sé, sempre m'ho he agafat així, no? D'anar fent, tinc la sort de poder fer el que més m'agrada. Ho treballem moltíssim, però amb felicitat.
Tu saps per què fas pel·lícules, Isaki?
Doncs jo crec que sobretot per poder tenir experiències que d'una altra forma no podria tenir. En un principi em pensava que era per poder explicar històries. Jo venia molt des de lectura, em pensava que seria escriptor, i a base de fer pel·lícules em vaig adonar que el que era increïble era poder de cop i volta viure X mesos a Àfrica amb els dogons, o poder... No sé, he tingut una sèrie d'experiències que si no fos pel cinema no hauria pogut tenir. Tot obren portes de forma molt estranya, perquè al final un equip de cinema som com Atila i els Huns. Però tot i així, fent cinema t'obren port. O no sé, a vegades tens ocasió de, amb l'excusa d'estar-te documentant, doncs de poder viure i aprendre, jo que sé, com viure amb rock and roll, amb bandes de rock and roll, amb pintors, no sé, ha estat fabulós, aquestes coses.
Parlant de literatura, encara que sigui de passada, jo recordo diverses novel·les que parlen sobre el tema de la identitat i dels impostors, que al cap i la fi és el tema d'aquesta pel·lícula. Vas fer una mica de recerca i vas llegir-te algunes novel·les que parlessin d'aquest tema abans de fer la pel·lícula?
Sí, n'hi ha moltes. És una tradició molt grossa. Així, ràpidament, recordo Thomas l'impostor, d'en Jean Cocteau. N'hi ha una que és extraordinària, que és el Martin Guerre, que n'han fet diverses pel·lícules, n'han fet unes quantes pel·lícules. O ara mateix el Javier Cercas no fa gaire va fer l'impostor, no? La història de l'Enric Marco.
Sí, i la Maria Barbal també té una novel·la que parla de la identitat.
Sí, és com una tradició molt catalana, també, no? Al final resulta que els grans impostors mundials han estat catalans.
Sí, i sols fer-ho, en general, vull dir, doncs anar a buscar llibres o altres pel·lícules que parlin del tema del qual tu vols parlar en una pròxima pel·lícula?
Jo crec que està bé saber què és el que ja s'ha fet, no? I, a més, si són projectes de 10 anys, amb alguna cosa t'has d'entretenir.
Sí, és veritat, això.
Jo, perdona que sigui materialista, però més enllà del reconeixement, el teu cinema, insisteixo, és un cinema, no és de grans públics. Això dona per arribar a final de mes bé?
Ja et dic, ho vaig compaginant. Potser jo què sé, doncs fas una pel·lícula més petita, una pel·lícula que té una vocació una mica més grossa, un anunci, ho vaig barrejant.
Molt bé.
Sí, potser al final és una mica absurd, però potser al final cobres més per un anunci que estàs cobrant una setmana que per una pel·lícula de 5 anys, no? Però...
Perdona, però que se m'ha sortit fer una mica de mare i estic preocupat ara. Ja menges bé, nen.
Fas molt ben fet.
Ja menges bé. Quan arribis a l'Àfrica, truca'm, que estaré patint.
Escolta, hem començat presentant el nostre convidat com un director controvertit. Vaig a recordar 3 o 4 cosetes que han dit d'Isaki La Cuesta o de les seves pel·lícules. Han dit que ets camaleònic, inquiet i arriscat, que això suposo que t'agrada, no?, aquests tres. També han dit que ets un cineasta de tomo y lomo, vaig llegint una crítica que suposo que també fa il·lusió, que ets alumne avantatjat de Guerin i d'Erice, però també s'ha dit en una crítica escrita, publicada, que una pel·lícula teva era una gilipollez, ho dic així, perquè és que és com ho van dir. Com ho entomes, tot això? En algun moment t'has mostrat crític amb la crítica, no?
Recordo una més bona encara, recordo un titular, i el meu cognom és La Cuesta, recordo un titular en un diari que era La Cuesta Abajo, que vaig pensar, uau, molt bé, brillants, comèdia, comèdia. Però, no, la meva conclusió una mica és que al final realment la premsa, per desgràcia, és l'altre sector juntament amb el cinema que potser està en major decadència, no? Llavors realment no té massa influència ni per bé ni per mal, o sigui que al final m'he adonat que les meves pel·lícules, quan a tota pàgina deien que eren obres mestres, han anat igual de bé o de malament que quan deien a tota pàgina que eren una merda.
Clar. També has dit que el públic s'està tornant conservador o alguna cosa similar, em sembla recordar. Vol dir que ens costa acceptar experiments innovadors, per dir-ho així, o arriscats?
Potser no tant és difícil parlar del públic en general, no? Perquè ningú no sap qui és aquest públic abstracte. El que sí notat des de... des dels anys 90 fins ara, és que hi havia tota una sèrie de pel·lícules que arribaven en versió original a les sales que ja no arriben, no? O, per exemple, penso molt en els anys 70, quan no hi havia aquesta diferenciació tan bèstia que hi ha entre el que és mainstream i el que se suposa que és underground, no? Quan, per exemple, de Suza, la d'en Kurosawa, o els meus pares, que són de classe mitjana normaleta, sabien qui eren... podien anar a veure una pel·lícula d'en Truffaut o d'en Kurosawa i... o d'en Bergman, i això era una cosa molt normal que no es considerava que fos elitista, no? Potser, bueno, esperem que tot això estigui passant també amb que algun tipus de sèries o algun tipus de cinema pugui trencar això, no? A vegades són classificacions que fan més els programadors que no pas els espectadors en si, no?
I ara si guanyes... imagina't, Isaki, que guanyes els 14 premis de les 14 nominacions del Gaudí. Això què suposa per a la pel·lícula?
Això no succeirà, però en qualsevol cas, no, ja us dic, a la pràctica, tant quan vaig guanyar algun Gaudí o quan la vaig perdre, el dia següent jo seguia corrent igual, intentant aixecar projectes. A la pràctica el que sí que serveix és perquè, per exemple, ara la propera pel·li es podrà restrenar en sales, no? Que això és una gran notícia, que tingui una segona vida comercial, encara que sigui potser més petita que la primera, però sí que serveix perquè la pel·lícula pugui ressuscitar una mica. Això ja està passant ara.
I la teva relació amb els actors com és?
Doncs és molt bona. En aquest cas, en general, amb la majoria d'actors que he pogut treballar ha estat un gustàs perquè són tios amb molta experiència, i en el cas de la propera pell, ja us dic, l'Emma Suárez ha estat una còmplice durant molts i molts anys i tenim ganes de seguir corrent junts, i amb el Sergi López i l'Àlex Moner el mateix, els hi tinc gran admiració i tenim moltes ganes de fer més coses junts.
Però ets d'aquells directors que estableixes una relació personal, perquè fins aquí la professional pot ser boníssima, però que no hi hagi, que no traspassi aquesta barrera, diguéssim. Tu crees relació personal amb ells?
Sí, em temo que sí. Sí, sí, amb la Emma encara estàvem parlant avui, amb el Sergi ens vam trobar dissabte, amb l'Àlex ens vam escriure ahir.
Saps quina manera, també, abans deies que una de les virtuts de la teva feina és poder viure altres vides i anar a altres llocs. Una altra manera de viure altres vides és fer d'actor. Podries fer el salt, també, Isaki.
Ja, sóc el pitjor actor del món, eh? Sóc terrible.
Ho has provat?
No, però sempre... Bueno, jo per mi mateix no, però a vegades hi ha col·legues que et demanen per què no fas un cameo o coses així, i sóc realment penós. No, la meva fantasia seria ser estrella del rock and roll, però també sóc penós en això.
Escolta, jo que he fet una mica de feina de maroteca, he trobat una cosa que van dir de tu que encara la trobo més bonica que totes les que hem dit abans, no sé si hi estaràs d'acord, eh? Diu, fa saltar pels aires el mur que sol separar la realitat de la invenció. Això, jo no hagués dormit en tota la nit, eh?
Sí, ja
no?
Jo ja tenia problemes d'insomni des d'abans i després d'això vaig començar a medicar-me.
No, de veritat, et va agradar? T'agrada aquesta definició, per dir-ho així?
Gestiones bé l'elogi o no?
Sí, no ho sé, sempre és molt difícil saber aquestes coses, no ho sé. Crec que tendeixo a relativitzar-ho tot, no? Perquè, clar, si no relativitzes això, també t'has de creure el de gilipollet. I llavors, val més no pensar-hi gaire.
Però
no, el que faig molt, i altres col·legues, amb altres col·legues ho fem, és ensenyar molt les pel·lícules durant tot el procés d'escriptura, de muntatge, contrastar-ho molt, ensenyar molt les premuntatges, discutir-ho, ensenyar-ho, que et vagin dient punts forts, punts febles. Llavors jo crec que quan l'ensenyem ja més o menys tenim força clar quins són els punts més dèbils i què pot estar més o menys bé.
Clar, jo trobo que, parlant del cinema, no, que el que vols és això, entrar en una sala, que s'apaguin els llums i que entres en una altra, història, en un altre món, i que no hi hagi aquesta separació entre la realitat i el que pot ser ficció, jo trobo que és una elogia. Vaja, el trobo
fantàstic.
Estupendo.
Escolta, estem acabant la muntanya màgica i no sé si li han preguntat a l'Isaki.
Mira, no li hem preguntat, li preguntarem, però jo crec que ens ha donat la resposta.
Sí?
La pregunta que fem, Isaki, cada setmana en el creador que tenim convidat és amb què compararia ell el seu procés creatiu. Nosaltres el comparem, per exemple, amb escalar una muntanya màgica, però tu amb què el compararies? Ens ha dit lo de l'orquestra de jazz, la banda de jazz, no sé.
Et quedes amb aquesta, Isaki, o en tens alguna altra?
Podria ser una barreja de banda de jazz tocant en el Titanic. O també m'agrada molt comparar un fer surf, amb aquesta idea de que saps que vols arribar a la platja però no saps com ho faràs i que en funció de cap on et porti l'onada doncs vas tirant com pots, intentant no caure.
Home, aquesta ens agrada,
fem que som una banda de jazz surfejant.
Perfecte, Isaki, un autèntic plaer que hagis vingut avui a la muntanya màgica, de veritat.
Un gustàs.
I molta sort amb els Gaudí.
Exacte.
Sí, merci. I m'has de passar el teu mail, Roger, i t'enviaré les imatges que no recordes.
Vale. Una abraçada.
Et vas recuperar ja fa res.
Molt bé. Així. No sé si em voldré mirar, però bueno, ho faré amb un ull així, mirant cap aquí i un altre cap allà.
Altres vides.
Gràcies, Isaki.
Un petó.
Un petó. Adéu. Estat de Gràcia.